els artistes fem coses perquè la gent les vegi, no? Perquè ens diguin que bé. És com cuinar, això. Cuinar, que també és una cosa que conec una mica, és una mica la comunicació gastronòmica. I fer fotos, escriure, tot té el mateix component, no? De treballar perquè els altres ho vegin.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Avui parlem d'un català.
Sí.
O, com
sí.
Mínim, català no parlant. No sé si...
No, català. Sí, sí, sí. Tot i que es deia Leopoldo, però era català, sí, sí. Parlarem justament de Leopoldo Pomés. Un home molt polifacètic, perquè va tocar diferents àmbits del món artístic, des del punt de vista professional, per descomptat, la fotografia, però també la publicitat, el cinema, el dibuix, la poesia i la gastronomia. Ara ell justament feia una comparança entre l'art i la gastronomia, que és com cuinar. Nosaltres, com és lògic, ens interessa el vessant cinematogràfic i, per tant, doncs, parlarem d'ell des d'aquest punt de vista, perquè ell ha estat sempre vinculat, clar, tota la seva vida ha estat vinculada a la fotografia, però és indestriable del món del cinema també. Ara ho veurem. Ell va néixer a Barcelona el 1931 i va morir a Girona el 27 d'agost passat a l'edat de 87 anys. Per tant, ha mort aquest any 2019. I també parlarem d'ell perquè, a més de tot plegat, doncs és un dels grans referents de la fotografia catalana. Pomés, d'altra banda, va ser un home que va formar part de la Goig Divin barcelonina dels anys 70-60 i de primers 70 i que tenia entorns molt emblemàtics aquest moviment, diguéssim, o col·lectiu en locals com el Bocaccio i també el Flash Flash, que em sembla que era propietat de Leopoldo Pomés, i la decoració l'havia fet ell mateix, i aleshores doncs, també del carrer Tuset, que en aquella època es deia Tuset Street.
Clar, perquè li donava un punt de glamour, no?
Sí, perquè era l'època de Londres i dels models de Mary Quant i de Carnaby Street i tot això, aleshores doncs, aquí va sorgir això, i hi havia les botics i una sèrie de coses que donaven unes característiques especials al carrer Tuset de Barcelona. I també era un dels homes que va formar part, ell era amic, diguéssim, dels membres de l'Escola de Barcelona, del cinema, del moviment cinematogràfic Escola de Barcelona. Tanmateix, l'única presència, per paradoxal que sembli, l'única presència cinematogràfica de Pomés com a actor, la trobem en una única pel·lícula. Una pel·lícula de l'any 1973, de Jacint Esteve, que durava 80 minuts, i en la qual Pomés feia de congressista. Ara nosaltres escoltarem un fragment de la introducció. No escoltarem un dels pocs moments on apareix Leopoldo Pomés perquè el van doblar. I, per tant, si l'hem d'escoltar doblat no tindria sentit.
Home, no, perquè no escoltaríem la seva veu, no?
Per ràdio, per ràdio no tindria sentit. Per tant, escoltarem un fragment de la introducció d'aquesta pel·lícula que es deia El fill de Maria.
Querido amigo, cuando Gutenberg inventó las letras sueltas para mejor utilizar la imprenta, se me ocurrió hacer un poema a propósito de aquella antigua historia que nos viene de padres a hijos. Siempre he sentido una gran ternura por lo grotesco, incluso la maternidad. Pero algo de nosotros se ha detenido en un punto cercano a la muerte y no ha habido forma de encontrar una salida para seguir adelante.
Bé, aquesta música final és una mica estranya i inquietant, no? Però...
Bé, sí, això era El fill de Maria, sí? Li hem dit que és una pel·lícula de Jacint Esteve. Que
els efectes de so en aquella època potser no eren tan afinats.
No, hi ha molt, molt, molt merder dintre de la pel·lícula, I especialment l'escena d'on sortia Pomés, sortia moltíssima gent. És l'única pel·lícula, ja hem dit, que va fer Pomés com a actor. Es tracta, també s'ha de dir, que aquesta pel·lícula era una pel·lícula plena de figures molt conegudes, de gent molt coneguda que pertanyia al món de la publicitat, del cinema i de la televisió. Per exemple, Núria Espert, en Pep Torrents, la Serena Bergano, Gonzalo Suárez, Carles Duran, José María Núñez, en Romy, la Teresa Gimpera. La Teresa Gimpera, en aquella època, era una figura diguem-ne, icònica de la Goig Divin de Barcelona, i va ser justament en Leopoldo Pomés qui va construir la seva imatge. Una imatge que era la imatge d'una dona moderna, d'una dona desinhibida, assertiva, liberal, i si fa o no fa una mica com la que transmetia l'actriu Margit Coxis, que era la que anunciava el cunyac Terry. Mm-hmm. L'anunci deia Terry me va, usted sí que sabe.
Bé, doncs... Sí, bé, la publicitat de llavors era, tenia les seves...
Sí, però la imatge de la Margit Coxis només amb una samarreta cavalcant a pèl un cavall, doncs tenia la seva força.
Sí, no, i tant, i tant.
Sí, i és un dels anuncis que han quedat a la memòria. En definitiva, la Teresa Gimpera, la Margit Coxis, eren belleses femenines que a través de la càmera de Leopoldo Pomés doncs removien, en certa manera, algunes coses a l'inconscient dels ulls que miraven aquelles dones. Ara escoltarem un fragment de l'única pel·lícula, també és l'única pel·lícula, dirigida per Leopoldo Pomés. La pel·lícula és una pel·lícula de l'any 1978 que es diu Ensalada Baudelaire, uh-huh, amb un argument que és bastant inquietant perquè hi trobem un matrimoni que navega amb el seu iot i que de cop i volta doncs incorpora un parell d'individus que finalment els hi faran passar magres. El marit acaba lligat i amordassat en un sofà del iot i la dona es converteix en una mena de joguina sexual dels altres dos homes. La publicitat americana d'aquesta pel·lícula, quan es va estrenar als Estats Units, deia el següent. Moltes dones somien les seves fantasies. Aquesta dona les viu.
Mare de Déu.
He de dir almenys que la pel·lícula, de fet, és bastant misògina.
Apaga estas luces y trae más velas. Venga, rápido. Tengo hambre. Tengo un hambre que es demasiado. Hambre por cuatro. ¿Pero eso es todo? Supongo que habrás preparado un plato importante, ¿eh?
Estoy preparando la carne.
Aquí hace demasiado tiempo que no pasa nada. No olvides ni una sola vez de contestar cuando te pregunten, señor. Estoy preparando la cena, señor. Parece que a ti hay que recordarte las cosas cada dos por tres. No pones buena voluntad, no te esmeras en absoluto. Además, esta cena que nos has preparado es una porquería. Tarros con comida en conserva, botellas con salsa preparada, arroz a palo seco.
No te pongas así, Juan, cálmate, estúpida. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que la marque?
No, déjalo para después, ahora que recoja este arroz del suelo y que vaya por la carne que ha dicho.
¿Has oído?
Sí.
Sí que era inquietant, la pel·lícula, sí.
Ui, sí, molt més. Això no res. Sí. Això era gairebé, diguéssim, una mica el començament. Ensalada Baudelaire, l'única pel·lícula dirigida per Leopoldo Pomés, el guió també era seu, en companyia de Romà Gubern i d'Òscar Tusquets, i tenia una sorpresa al final. És a dir, la pel·lícula s'acaba, venen els títols de crèdit, i de cop i volta torna la imatge. I se'ns presenten dos finals més. I veiem dos finals, de manera que al final la pel·lícula té tres finals i que l'espectador hi posi aquell que trobi més adient. Ja és a cadascú tria el seu. Els protagonistes eren Xavier Lorriaga, que feia de marit, l'alemanya Marina Langner, que era una model actriu que va ser finalista de Miss Món Alemanya i que es va eclipsar de seguida, després de fer només quatre pel·lícules, i aquí feia de muller. Un esplèndid, s'ha de reconèixer, Llorenç Santamaria, que feia de segrestador. Ell va fer una carrera com a cantant, Llorenç Santamaria, però com a actor va fer algunes coses. En Francesc Bellmunt va rodar Padàngel i un parell d'ous. I després l'altre actor, l'altre segrestador, era Ricard Massip, que ho feia força bé també. A molts espectadors joves, aquest argument, el del segrest d'un matrimoni tripulant un iot, els pot recordar una mica la pel·lícula Calma Total, del 1989, de Philip Noyce, amb Sam Neill, Nicole Kidman i la Billie Zane. Però val a dir que Calma Total, que és posterior a Ensalada de Baudelaire, evidentment, doncs es basava en una novel·la de Charles Williams, que aquesta sí que ja havia portat a la pantalla un altre director, que era Orson Welles, el 1970, que es deia The Deep, La Profunditat, amb Lawrence Harvey, Jean Moreau, Loya Coder i el mateix Orson Welles. Aquest film, per cert, està inacabat, el film d'Orson Welles. No el va acabar mai. Està restaurat, el van restaurar, però no el van acabar. Ha quedat inacabat. S'han fet diverses pel·lícules que presenten un segrest familiar, també en una vida matrimonial que es veu alterada per uns individus que irrompen a la intimitat de la família. Per exemple, hi ha doncs, 37 hores desesperades, del 1955, de William Wyler, amb Humphrey Bogart. Els visitants, del 72, amb Delia Kazan. Funny Games, de Michael Haneke, que ell mateix en va fer dues versions, rodades per ell mateix, una el 97 i l'altra el 2008. En aquest cas, diria que Michael Haneke va copiar algunes coses d'Ensalada de Baudelaire. Sí, i les va incorporar a les seves pel·lícules. I també diria que el que perjudica obertament Ensalada de Baudelaire és el seu doblatge. És una pel·lícula que està doblada. I aleshores és un doblatge que sona tan artificial, una pel·lícula que no admetia el doblatge perquè el que demanava era verisme, realisme, i sonen tan artificials les veus, doncs que això perjudica el que vol transmetre.
De fet, sí, perquè no té...
Li falta naturalitat. A l'actriu alemanya la van doblar perquè no es notés el seu accent alemany. I a Llorenç Santa Maria, que és mallorquí, el van doblar perquè no es notés el seu accent català, ja m'explicaràs. En fi, i tota l'acció passava a la Costa Brava i representava que eren catalans. Ara escoltarem de nou la veu de Leopoldo Pomés parlant de la seva manera personal d'observar el món.
Fer un retrat és molt difícil. Cada vegada que faig un retrat, tinc por. Tinc un gran respecte. Por, respecte, a veure com em sortirà. És una confrontació entre dues persones. Un que l'ha d'agafar i l'altre que s'ha de deixar agafar. S'ha de deixar agafar i generalment tothom té una certa aversió a això, una certa por. Tothom té un moment, això és el que jo intento trobar, en què surt d'ell, alguna cosa hi ha amb ell que em pot a mi, que m'atrau. De vegades no vol dir bondat, això, solament, pot ser moltes coses. És difícil, però és apassionant. Jo vaig tenir una gran sort que vaig conèixer el grup del Dauerset, que em van ajudar molt i em van fer veure una colla de coses i em van canviar altres maneres de veure coses i em va anar molt bé. I llavors vaig fer una exposició a una galeria que hi havia abans, que era la més important de Barcelona, les galeries laietanes, desaparegudes. I quan aquesta exposició es va acabar, doncs, bueno, què? No hi havia fotografies de premsa, havies de ser ficar-t'hi, i llavors la premsa era molt dinyonya, és poc. No podies fer una denúncia de res, no podies ficar-te allà res que... La inauguració d'un pont, les autoritats tallant la cinta. Llavors un dia vaig decidir, bueno, que creia en el que feia, i vaig anar a una agència de publicitat, que en aquell moment era potser la més important de Barcelona, que es deia Pentàgono, i coneixia el director creatiu, Marçal Moliner, que li vaig dir que sí, que em agradaria provar de fer alguna cosa per ells. I em va donar una prova a fer i em va sortir molt bé. I a partir d'aquest moment, la vida em va canviar.
Bé, l'any 2015, com deia el mateix Leopoldo Pomés, va fer una exposició a La Pedrera dedicada a l'obra fotogràfica. Ell parlava d'una exposició, però uns anys després, no feia gaire, doncs el 15, com hem dit, La Pedrera li va dedicar una exposició doncs, que recollia una mica la seva obra. I va ser tot un èxit aquesta exposició de La Pedrera, un èxit absolut, perquè Pomés té una obra personal molt formidable, extraordinària. En els anys 40 ell va estar vinculat al grup Dau al 7, per bé que ell era 10 anys més jove que la resta de membres del grup, en els quals hi havia Joan Brossa, Modest Cuixart, Joan Pons i l'Antoni Tàpies. I pel que fa a la figura de la dona en el món fotogràfic personal de Leopoldo Pomés, el catàleg de l'exposició de La Pedrera la definia així. Dones amb el cap vigorosament alçat, l'esquena dreta, el genoll doblegat amb força, orgulloses davant la mirada del fotògraf. En una època marcada pels grans fenòmens col·lectius, els retrats de Pomés subratllen el magnetisme i l'excepcionalitat de la persona. Com hem dit, Leopoldo Pomés ens va deixar el 27 d'agost passat a Girona, a l'edat de 87 anys, i li direm adeu amb la banda sonora de la pel·lícula Ensalada Baudelaire. Adeu, doncs, a aquest artista que deia que el més important en la vida, per mi, ha estat mirar.